Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui hem obert amb una banda sonora que va sonar molt, molt per ràdio, sobretot als anys 60, una peça que es va fer molt famosa.
Molt, molt, molt. Sí, se'n van vendre milers i milers de discos, se sentia contínuament per ràdio. Pertany a la pel·lícula Els paraigües de Cherbourg, de l'any 1964, de Jacques Demy, amb la Catherine Deneuve com a protagonista. I era un melodrama romàntic, musical, força carrincló, però va ser un intent en aquell moment, per part del director, del Jacques Demy, de fer un cinema musical europeu que plantés una mica de cara al que era el cinema nord-americà, que eren els reis del musical. Evidentment, era com dir, nosaltres no tenim tants diners, tant pressupost com vosaltres, però també podem fer coses que estiguin bé, coses dignes. I Jacques Demy hi va posar una mica la banya en aquesta qüestió i va fer algunes coses en aquest terreny. Comptava amb un aliat, que era el músic Michel Legrand, que fins i tot apareixia en un moment de la pel·lícula, i van treballar junts, van treballar plegats en més d'una ocasió. Aquí, aquesta pel·lícula, Els paraigües de Cherbourg, explica la història d'una noia doncs, que volia... Bé, estava enamorada d'un noi de classe humil, però finalment s'acaba casant amb un home de classe benestant, un home ric. I aquí, doncs... bé, és que avui, en definitiva, dediquem el cinema a la xarxa doncs, a parlar de grans musicals del cinema europeu. I una, evidentment, Els paraigües de Cherbourg és un dels grans musicals del cinema europeu. Jacques Demy va continuar amb això i l'any 67, poc després, ell fa una altra pel·lícula, també musical, que són Les senyoretes de Rochefort. En aquest cas, doncs, fins i tot agafa el George Akiris, que era... estem situats en el moment en què sonava West Side Story. Les cançons de West Side Story havien tingut un èxit immens.
Sí, sí.
I aleshores, doncs, clar, estava tothom impactat pel West Side Story i ell agafa un dels actors de West Side Story, que era el George Akiris, i també l'incorpora a Les senyoretes de Rochefort. Fa una pel·lícula que és una... Bé, és una història d'embolics sentimentals entre gent jove, de parelles joves, i aquí... Les grans protagonistes, tanmateix, eren Catherine Deneuve i François d'Orléac, que eren germanes. François d'Orléac era la gran, un any més gran, i la Catherine Deneuve era la petita. El motiu pel qual no es deien igual és perquè d'Orléac era el cognom de la família, el cognom del pare. I com que ja l'havia agafat la gran, aleshores la Catherine Deneuve va agafar el cognom de la mare, que era Deneuve. Les senyoretes de Rochefort era, per part de Jacques Demy, un homenatge als grans musicals nord-americans i per això també hi apareixia com a actor convidat Gene Kelly.
Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Nous fûmes toutes deux élevées par maman. Qui pour nous se prive à travailler vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes données de père inconnu. Cela ne se voit pas mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou.
Là un grain de beauté
qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Et mon ami tournait les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré.
Escoltant aquesta banda sonora de Les senyoretes de Rochefort amb les germanes Catherine Deneuve i François d'Orléac, ens vas explicar, Víctor, un dia que François d'Orléac va morir molt jove en un accident de cotxe.
Sí, als 25 anys, molt jove, una edat molt jove per morir, certament. I a més, ella tenia una carrera esplèndida per davant. Era una gran actriu, de fet era la gran actriu de les dues germanes, la François d'Orléac. La Catherine Deneuve era molt, molt maca, però bé, més inexpressiva, més hieràtica, més gèlida. La François d'Orléac era tot el contrari. Era tot expressivitat, era un torrent, era un huracà, era una força vital. Quan ella apareixia a la pantalla, l'omplia immediatament. Els ulls de l'espectador se n'anaven a la d'Orléac. I bé, però va tenir una mort, a més, tràgica, una mort molt tràgica, perquè ella havia d'anar a Londres. A Londres s'estrenava la pel·lícula, justament aquesta, Les senyoretes de Rochefort, i ella havia d'assistir a l'estrena. Però ella era a Saint-Tropez, i a Saint-Tropez, doncs, aleshores havia de fer un avió per anar a Londres, però a Saint-Tropez no hi ha aeroport, havia d'anar a Niça. Ella tenia un cotxe llogat, i aleshores va agafar el cotxe, però esclar, va sortir amb el temps just per agafar l'avió. I corria molt, molta velocitat per anar a Niça. I bé, per culpa de la velocitat, va fer una mala maniobra.
Un revolt?
Sí, i el cotxe es va sortir de la carretera. Però encara bo, si només hagués estat això, el cotxe va volcar. Però no només això, sinó que a més es va incendiar. Es va incendiar immediatament. Amb la qual cosa, ella va morir cremada dintre. Els testimonis van veure que ella intentava obrir la porta i no podia obrir la porta, no va poder sortir, i va quedar carbonitzada. Fixa't si va quedar carbonitzada, que la policia, quan la va treure, era impossible reconèixer-la, impossible. I la van reconèixer per tres coses que es van salvar. Una era el carnet d'identitat, l'altra era el talonari de xecs, i l'altra era el seu diari personal.
I
terrible, perquè tenia una carrera esplèndida. I va fer coses bones, eh? Ja va fer treballar amb Polanski, a Cul de Sac, La pell suau, amb Truffaut. Va tenir una relació sentimental amb Truffaut, però, mira, la vida va passar això. Ara, sense moure'ns d'Europa, però canviant de país, anem a Anglaterra, ens situem l'any 2000. Aquí va triomfar internacionalment una pel·lícula, un musical anglès, amb música de Stephen Warbeck, sobre un nen orfe i de família de classe humil que vol fer ballet, aquest nen vol fer ballet. Però el seu pare diu que això és cosa de dones, que és cosa de nenes i tot això no. El que ell ha de fer és boxa. És una cosa de tios. No? I aleshores, doncs, aquest nen diu que no, que ell vol fer ballet, i aquest nen té un nom. Es diu Billy Elliot.
Oh, once I was a young man, looked over vales and hills, and saw myself a future of riches and of thrills. But on me 15th birthday, I paid my union dues, and they sent me deep into the ground. Oh, the winter wind can blow me colder, oh, the summer sea can parch me dry, but I'll not leave here for a fortune. I shall never leave here till I die. Oh, once.
Comentaves abans, Víctor, que en el cas dels Paraigües de Cherbourg i Les senyoretes de Rochefort van ser dues pel·lícules que no van néixer a partir d'obra teatral, sinó que van ser directament guions de cinema. No sé si en el cas de Billy Elliot la situació va ser la mateixa.
També. Sí, eren guions originals per al cinema. No venien ni de novel·les, ni d'obres teatrals, ni del lloc. Billy Elliot era un guió per la pantalla, i el que va passar és que la gent el volia comprar un llibre, perquè havia agradat molt la pel·lícula, i es va trobar que no existia cap llibre, no hi havia cap llibre. I aleshores l'escriptor Melvin Burgess, que era un escriptor britànic de contes per infants, va fer una novel·la basant-se en el guió original de la pel·lícula. Diu, a partir d'aquí faré una novel·la. I va ser a partir d'aleshores, 5 anys després, que algú diu, doncs fem una adaptació d'aquesta novel·la, i aleshores surt l'obra de teatre. És a dir, fixa't, la pel·lícula es basa en el... Perdó, el llibre es basa en la pel·lícula i l'obra de teatre en el llibre. És una successió de llenguatges diferents.
Que no és normalment el que acostuma
a
passar.
No, no acostuma a passar, no. Sense moure'ns d'Anglaterra, tampoc, ara escoltarem una cançó que pertany a un film que explica una història que és eminentment anglesa. Eminentment anglesa. Estem parlant d'una pel·lícula de l'any 68 basada en una novel·la molt famosa de Charles Dickens, que és Oliver Twist.
I'm reviewing the situation. Can a fella be a villain all his life? All the trials and tribulations. Better settle down and get myself a wife.
And the wife would cook and sew for me, and come for me, and go for me, and go for me, and nag at me. The finger she would wag at me, the money she would take from me, a misery she'd make from me. I think I'd better think it out again. A wife you can keep anyway, rather sleep anyway. Left without anyone in the world, and I'm starting from now. So, how to win friends and to influence people? So how?
Oliver Twist, de Dickens, escoltant aquesta versió cinematogràfica, que tenint en compte que aquest és un text que data del segle XIX, segurament se n'han fet algunes versions més, no?
Moltíssimes. És una pel·lícula, sí, una pel·lícula, dic, és una novel·la de la qual s'han fet moltes pel·lícules. Aquesta, com hem dit, és del 1968, del Carol Reed, el director del Tercer Home, però se n'han fet moltes més. De fet, aquesta pel·lícula, que estava francament bé, estava molt bé, era molt maca, va tenir 11 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 6, de millor pel·lícula, millor director, millor direcció artística, millor so, millor banda sonora i un Oscar honorífic a la millor coreografia.
Va sortir ben parat.
Sí, estava molt bé. Però de versions cinematogràfiques de la novel·la de Dickens se n'han fet moltes, podríem anar a pams i dir mudes i sonores. De mudes se'n van fer 4. El 1909, el 1912, el 1920, una d'Alemanya, i el 1922. La del 1922 hi apareixia el Lon Chaney, que era el protagonista del Fantasma de l'Òpera. I Jackie Coogan, que era, si recordem la pel·lícula El Chico, de Chaplin, doncs el Chico, el noi, era Jackie Coogan. En sonores, l'any 33 se'n fa una, després el 48, de David Lean amb el Alec Guinness, se'n fa una altra, i el 2005, una altra que la fan Roman Polanski. De moment és l'última que s'ha fet. I ara nosaltres tancarem aquest Cinema a la Xarxa d'avui, dedicat als grans musicals del cinema europeu, amb el tema central d'una pel·lícula britànica. França i Anglaterra i el Gran Bretanya són els dos estats que han fet més cinema
musical.
Ja ho
hem vist avui, eh?
Sí. Aquesta la va dirigir Alan Parker el 1982. Sortia el músic Bob Geldof, l'actor Bob Hoskins, i és un dels grans èxits del cinema musical europeu. Pink Floyd, The Wall.
Gràcies, Víctor. Fins la propera.
A reveure.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. You're